Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, com qui no vol la cosa, ja som divendres i hem esgotat aquesta primera setmana del mes de març. Bé, encara tenim per davant aquest divendres, però ja ens hi hem plantat. Nosaltres, el Penedès en xarxa, entomem aquest darrer dia de la setmana, aquest darrer magazín, aquestes 3 hores que compartirem de ràdio i dalt i baix Penedès, des d'ara i fins les 12, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. I començarem amb la secció segurament més escoltada del divendres, la previsió meteorològica, que d'aquí a uns minuts ens portarà el Pere Almendárez per saber com serà aquest cap de setmana, si arriba o no arriba finalment la pluja al Penedès. A continuació, els esports, la prèvia del cap de setmana, i avui destinem l'entrevista a presentar l'Open Natura Kenda BTT, que tindrà lloc aquest diumenge al Vendrell. En parlem amb Bàrbara Peris, regidora de Turisme i Platges de l'Ajuntament del Vendrell. A 9:15, primer flash informatiu d'aquest matí, les notícies en clau alt i baix Penedès només. I a 9:45, saludem la coach nutricional del programa, l'Àstrid Barquer, que ens porta la seva secció sobre alimentació i hàbits saludables. Avui parlem del sobrepès, més estès del que sembla la nostra societat, també entre els infants, en parlàvem fa 15 dies, i l'Àstrid ens donarà pistes per menjar sense deixar de gaudir. A les 10 a l'actualitat ens fa molta il·lusió tenir amb nosaltres la Carme Hortoll, que serà la conferenciant del 8M aquest dissabte a Olèrdola. La Carme Hortoll és tot un referent en l'àmbit educatiu i en aquests últims mesos també s'ha convertit en un exemple de superació després de patir una Covid molt greu que li ha deixat moltes seqüeles i de la qual se n'han sortit. Tot conversant amb ella, ens plantarem a 9:15, segon flaix informatiu, arribarà l'actualitat en clau Penedès. A 9:15, obrirem l'agenda al detall amb un parell de propostes en les quals ens expliquem. D'una banda, els actes que commemoren el 8M a Gelida, que ens explicarà la Marga Bertran, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament gelidenc, i també volem parlar de Miguel Ángel Bejarano. Ell és un calafellenc que va quedar tetraplègic fa 15 anys a causa d'un accident laboral i ara la justícia li ha dit que el seu cas va prescriure fa 8 anys. Avui el tindrem amb nosaltres. A les 11, catifa vermella i glamour, tot i que força telemàtic, perquè el cinema que ens acostarà el Marc Compte, a banda de fer un cop d'ull, estrenes que arriben a la gran pantalla aquest cap de setmana, i n'hi ha una d'infantil molt potent, l'última superproducció de Disney, també anirem a la catifa vermella, perquè tenim molts premis i gales, encara que siguin telemàtiques, a comentar. Els Globus d'Or, els Premios Feroz i la gala dels Goya, que té lloc aquest dissabte. A 11:45 arriba l'última cita amb l'actualitat en clau Penedès, el tercer flash d'aquest matí. I tot seguit l'entrevista, la conversa dels divendres, avui amb Rafael Geriot, president de l'ONG CCONG, amb seu a Sant Sadurní i representació internacional. Si als 9:15 us expliquem l'actualitat en clau alt i baix Penedès, aleshores en punt anem més enllà de les nostres fronteres i recollim la resta d'actualitats. Són els butlletins que arriben puntualment a les 9, fa uns instants, i tornen a les 10, a les 11 i a les 12. Així hi anirà aquest divendres. Som-hi, comencem, que hi ha molta teca.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Comencem amb aquella informació que esteu tots i totes esperant, la previsió meteorològica que ens porta el Pere Almendárez. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs de la situació meteorològica per aquest cap de setmana aquí al Penedès, i hem de parlar d'un cap de setmana que es presenta de nou amb força núvols. No ens traurem de sobre aquests núvols baixos, i és que esperem que siguin de nou força abundants aquest cap de setmana. Si et sembla, comencem amb el temps que tindrem avui divendres. Avui esperem una jornada variable, tot i que amb més estones de sol que no pas dies enrere. Durant el matí seran abundants aquests núvols baixos que es trencaran a mesura que avanci el matí, i ja durant el migdia i la tarda esperem més claritat en general. No esperem pluja al Penedès durant tota la jornada d'avui divendres. El vent bufarà fluix durant el matí de component nord o nord-est, girant a component sud durant la tarda amb alguna ratxa moderada puntual. Les temperatures avui divendres màximes sense canvis entre els 13 i els 15 graus i mínimes que tampoc variaran gaire entre els 6 i els 9 graus. Pel que fa al temps, de demà dissabte tornarem a tenir un dia molt variable, de nou amb nuvolositat abundant a primeres hores i darreres del dia, més clarianes cap a les hores centrals del dissabte, especialment més clarianes durant la tarda. No descartem alguna gotellada molt feble i local cap a sectors de muntanya del Penedès durant el migdia. Molt poca cosa si és que acaben caient aquestes gotellades. El vent dissabte bufarà feble durant tota la jornada, de component nord o nord-est al matí, girant a component est o sud-est durant la tarda. Les temperatures mínimes sense canvis dissabte entre els 7 i 9 graus i màximes que es quedaran una miqueta més curtes entre els 13 i els 14 graus. Per últim, fem un repàs a la jornada de diumenge. Tornarem a tenir un dia molt ennuvolat en conjunt aquí al Penedès, de nou amb algunes escletxes de sol puntuals a les hores centrals del dia. Durant la tarda no descartem de nou algun plogim o ruixat molt feble i local, especialment cap a punts de muntanya del Penedès. Poca cosa també si és que acaben descarregant aquests ruixats. De nou, el vent diumenge ho farà molt feble, de component nord o nord-est al matí, girant a component sud o sud-est durant la tarda. Les temperatures mínimes entre els 6 i 9 graus i les màximes diumenge que poden pujar una miqueta i se situaran entre els 15 i els 16 graus. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Els esports.
Com cada divendres i després del temps, torn pels esports amb una minvadíssima prèvia penedesenca i amb entrevista. Una actualitat esportiva que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, com bé deies, de nou continuem amb les restriccions de la Covid en el món de l'esport, continuem també amb una minvadíssima prèvia penedesenca, tot i que també hem de dir que a poc es van sumant competicions. Per exemple, és el cas de la preferent femenina de futbol, que es reprenia ja la setmana passada i que diumenge ens oferirà un Palau Tordera Atlètic Vilafranca corresponent a la 8a jornada de la competició. Serà, com dèiem, diumenge a partir de 5:45 de la tarda al municipal Font Marina de Santa Maria de Palau Tordera. I més futbol, també tindrem un Terrassa-Vilafranca corresponent a la 19a jornada de tercera divisió. Serà diumenge a partir de 5:00 de la tarda a l'Olímpic de Terrassa. Ja en hoquei patins, tindrem aquest cap de setmana partits en aquesta 22a jornada de l'Hockey Lliga, com sempre, amb Noia, Calafell i Vendrell com a representants penedesencs. En aquest cas, l'encarregat d'obrir la llauna serà el Noia, que rebrà demà a partir de 8:15 del vespre el Voltregà, i ho farà amb l'afegit de saber ja qui serà l'entrenador per a la temporada vinent, i és que el club ja ha anunciat aquesta setmana el retorn de Pere Vàries. També demà, però ja l'Estrell rebrà la visita del Palafrugell amb l'única obligació de guanyar per tal de sortir de la zona de descens on s'hi va instal·lar la setmana passada. I a les 9, també dissabte, tancarem jornada penedesenca amb el Calafell, que rebrà la visita del líder, el Barça, un Calafell que, com el Vendrell, està en zona de perill i que ho tindrà molt difícil per aconseguir rascar punts amb els blaugrana. I ja en l'hoquei Lliga Plata Nord, el digitècnic Vilafranca visitarà demà a partir de les 6 de la tarda a l'Areces en la 16a jornada de la competició. I ara sí, torn per a l'entrevista de la jornada que ens du avui fins al Vendrell per parlar d'una cita esportiva que tindrà lloc aquest mateix cap de setmana. Cita ciclista que ens amplia la companya Lourdes Meroño de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui parlem de l'Open BTT Kenda Nature que tindrà lloc el proper dia 7 de març al Vendrell, i per això en tenim a la Bàrbara Peris. Ella és la regidora de Turisme, Platja i Cohesió. Bon dia, Bàrbara, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Que mira, aquí ja esperam d'aquí a dos dies, diumenge, que tinguem aquest esdeveniment esportiu que ja fa uns anys que es fa, bueno, que es celebra, que ja es comença aquí al Vendrell, i bueno, perquè l'organització ha apostat firmement per continuar. I bueno, ara parlarem de tot l'esforç que ha fet l'organització, que li agraïm molt que vulguin començar aquí al nostre municipi.
Sí, perquè en realitat pensàvem que s'havia organitzat des de la regidoria d'esports, però veiem que no, que s'ha organitzat des de turisme, i clar, té tota la lògica del món, perquè és un Open Natura, perquè sempre s'havia fet des de la teva regidoria, però també crec que han tingut molt mèrit de realitzar-la, perquè portàveu un any sense fer cap cursa, cap BTT i cap res, crec, no?
Això també no depèn només de les regidories, sincerament, sinó que depèn molt de les mesures que ens demanin de, com a qualsevol esdeveniment, des del Procicat, que és el que regula les activitats a la nostra comunitat. I, bueno, i algunes, bueno, també per la pandèmia, és que hem de ser realistes, estem en una pandèmia, hem de ser curosos, hem de respectar, hem de cuidar la salut de tothom, i molta gent estan fent molt esforç, estan patint molt per haver de tenir els seus negocis tancats, hi ha gent que està a l'hospital, hi ha gent que no pot visitar les seves famílies, llavors s'entén, no?, que hem de tots ens hem de sacrificar una mica, el que passa que a vegades, clar, no només n'hi ha el sacrifici personal, sinó el sacrifici de el teu oci, no?, les teves aficions o la economia. I bueno, la veritat és que sí, i a més que és una de les coses que ens ha comentat l'organitzador, no?, que els participants han donat molt de suport i estan molt contents de que l'organització hagi apostat per garantir aquesta activitat. Aquesta activitat, si ben bé, no, bueno, has de comptar les seves mesures
de seguretat.
De contenció de la pandèmia, sí. algunes de les mesures que compta, si vols te les explico.
Exactament.
Vale, mira, bueno, la toma de la temperatura, els gels hidroalcohòlics, les mascarilles, la sortida serà oberta, no sortiran en
massa,
en grosso, no? Vale. Sinó que sortiran per circuit cada 30 minuts, no? El primer circuit gran, després el mitjà i després el petit. I les mascaretes les han de portar fins la sortida. Uh-huh. També volen evitar el tumulto, i llavors s'ha acotat la zona per participants. Aquesta és una de les, del, diguem, els hàndicaps que han hagut, o les contrapartides, no? El participant s'ha de treure la mascareta quan surt, fins que no surt no se la pot treure, i quan arriba se l'ha de tornar a posar. Uh-huh. Han hagut d'adaptar el número de participants, però ho han fet per garantir l'activitat. Uh-huh. ¿Vale? Aquest any són 350 ¿vale? I el protocol no permetia més d'aquest. Llavors, ells han fet l'esforç, perquè, a més, aquest esforç suposa que les despeses amb l'adaptació al Covid, clar, perquè tothom ens entengui, són més grans,
clar.
Llavors, l'organitzador també, si té menys participants, tindrà menys ingressos. Però, bueno, ha fet l'esport per mantenir, perquè és una competició que ja fa temps que la fa, no? No és la primera vegada, fa... ara no sabia dir, no sé si és la...
La setzena, la setzena Open BTT Kenda Tour.
Sí, 16, perdona, és que jo a vegades barrejo una mica, més que jo soc més castellà parlant, però no passa res, diguem el regles, el francès, aquestes coses. Bueno, no passa res. Continuem per lo que és important, no? Que és la... lo que hem dit, la 16a edició, i a més aquest any han fet una cosa que és, bueno, primer, el protocol, han adaptat el Procicat, puja la despesa, baixa el número de participants per adaptar-se, 350, però l'han mantingut, i llavors això ho han valorat molt, els participants, ¿vale? A més, aquest any passa a ser nacional, que això dona molt de prestigi.
Surt
publicada a totes les planes d'esdeveniments esportius de bici, de TT i tot això, i llavors també què passa això? Que venen com participants de més nivell. Llavors
clar.
Això és que li dona més prestigi a la zona.
Clar.
I bueno, i ara pregunta'm tu, que jo he explicat una mica així.
Escolta, són tres tipus de prova, o sí? Tres tipus de modalitats, seria la de 22 quilòmetres, 46 i 54, que es diu sí. Ràpid, no?
Sí, 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 es diu ràpid. Jo, mira, a mi m'agrada molt la bici, de fet, jo he fet el Camí de Sant Jaume en bici, i bueno, però no, la muntanya, jo a vegades me'n baixo i carrego la bici, no?
Uh-huh.
I això, aquest territori, no? La ruta passa per molts municipis del voltant, propers al Vendrell, com Albinyana, Majorenc, Bonastre, Roda, Vendrell, ¿vale? O sea, és que coneixem el territori, això és una muntanya russa,
vaja.
És un dragon tant. però per què han escollit? No? O sea, perquè és... té molta importància aquest circuit perquè mostra un territori molt divers, molt bonic.
Clar.
¿Vale? Llavors combina l'encant de l'esport paisatge i llavors per cert aquesta vertent turística. El que passa que aquest any, com dèiem abans, per el Covid, no poden venir els acompanyants, només poden venir els participants.
Els participants.
Però et diré que això que deien que serà de nivell nacional... aporta competidors de moltes parts del territori nacional i de fora, perquè aquest any vindran participants de Galícia, de Madrid, d'Euskadi, d'Andorra, de València, té molt de prestigi, no? Sobretot per als que coneixen. I llavors, pues, això, no? Que DTT... i aquest quilometratge ha de ser força interessant, no? I
doncs,
bueno,
sí.
No diguem de risc, però que estarà molt bé, que serà molt emocionant. I a més, amb lo dur que està fent aquesta de la previsió, els esportistes que no poden fer competicions com tu ben bé deies abans, i bueno, és un repte pel paisatge, a més és salut, és esports, és salut, és natura, llavors serà molt maco i agraïm molt que l'organitzador, el Jordi, allí fet aquest esport, ho ha fet tot molt bé, s'ha adaptat molt al protocol i confia, i estarem aquí d'aquí dos dies, el diumenge, jo estaré amb ell a dos quarts de vuit a la sortida per fer suport, que bueno, que sempre va bé, no? Aquest suport a l'ànim, almenys, que el tingui
sí.
Al costat, i anirà superbé, saben que anirà superbé.
Barbara, una coseta, saps si ja estan esgotades les inscripcions per la
sí.
Per la Open BTT? Ja estan esgotades.
Sí. Si no m'equivoco, sí, es van esgotar. Més que ja et dic que van haver de baixar a 350, altres vegades van ser més, i a més que han de venir sols, no poden venir en acompanyant, però sí. Que, a veure, potser m'equivoco ara, però jo tinc entès que si no puc dir si es van esgotar fa dos dies, una setmana, el que sigui, però jo penso que ja fa temps.
Sí, perquè a més... Això es va anunciar fa temps, ja, es va anunciar a principis
sí, sí.
Del mes de febrer I clar, jo m'imagino que tots els esportistes estan esperant com aigua de maig i que hi hagi competicions. A més, aquest Open Kenda, per primer cop, si no m'equivoco, serà 7 proves, 7 reptes. El primer surt del Vendrell aquest diumenge, però és que després a Torrelles de Foix estaran el 18 d'abril, a Castellgalí el 13 de juny, al Catllà el 4 de juliol, a Sant Sadurní d'Anoia, Eli posa orella el 12 de setembre, a Olesa de Montserrat 24 d'octubre, a Sant Vicenç dels Horts acabaran el 28 de novembre, o sigui que déu-n'hi-do, perquè tots aquells que facin aquestes 7 proves aconseguiran i rebran el mallot de finisher de 7 proves, 7 reptes, o sigui que és genial, i més en l'època que estem visquent, que és com encara més necessari, no? Que altres anys.
Sí, sí, jo trobo més o menys com tu, més que t'anava a dir això, no? Que són 7 proves, totes per aquí, no? A prop, al territori a la nostra comunitat, i bueno, no? La diferència de com diríem, de paisatges, i començar aquí, començar al nostre municipi, a començar al nostre municipi, al nostre territori. No dic al nostre municipi, perquè com que passarà per Albinyana, Mallorens, etc., és al nostre territori, al costat de casa. Això que estem promocionant des de turisme, d'esport, salut, natura, que estem dient, tenim platja, però també tenim camins perquè sortiu a les bicis. Què millor promoció que vinguin esportistes professionals els nostres camins.
Doncs no sé. No hi ha res millor, em sembla, Bàrbara, no hi ha res millor.
Sí, jo ho trobo molt bé i bueno, i que tenim moltes coses, que a vegades pensem que només tenim... Jo sóc amant de la platja, ja ho saps.
Sí, però ho sé.
Sí, tenim platja, però jo també faig les meves sortides a la bici i tenim molts de camins. Sí. I hem de gaudir de tot, i el nostre territori és privilegiat per això, perquè tenim paisatge i tenim de tot, camins, vinyes, platges, museus, festes populars, natura i salut i esports. I esports de nivell nacional, marató Challenger.
Exacte.
7 proves, la primera aquí.
A la nostra
regió. No sé, molt bé, molt bé, molt, molt contenta, la veritat.
Doncs, Bàrbara, moltíssimes gràcies, ens esgota el temps perquè ens ha volat. Moltíssimes gràcies, de veritat, per estar amb nosaltres avui al Penedès en Xarxa. És la primera, no serà l'última. I res, que vagi molt rebé el diumenge, i ja ens aniràs explicant com ha anat, d'acord?
Sí, tant li diré al Jordi i ja veràs que anirà molt bé. I, bueno, Lourdes, ja saps, estem en contacte per lo que necessiteu.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Bàrbara.
Vinga, adéu.
Adéu.
Uns esports que reprenem dilluns amb resultats, marcadors i anàlisi d'aquests partits, així com dels resultats d'aquest Open Natura Kenda BTT que es disputarà aquest diumenge al Vendrell. Ara, en qüestió de mig minut, ens plantem a 9:45 del matí, primera cita amb l'actualitat, en clau Ali Baix Penedès, i després seguim amb la coach nutricional Astrid Barquer i la seva secció d'alimentació i hàbits saludables. Avui parlem del pes, del sobrepès, de com controlar-lo i seguir menjant sense deixar de gaudir, esclar.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. A les notícies del Penedès en Xarxa recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Els constructors reconeixen que es manté l'activitat habitual al seu sector, tot i que el futur és incert. La crisi sanitària, social i econòmica ha provocat una aturada d'activitat a bona part dels sectors. El sector de la construcció, malgrat tot, es manté i se segueixen fent blocs de pisos i també cases per a particulars. Tot i que durant el confinament total de fa gairebé un any es va aturar l'activitat, en aquests moments els constructors no paren de treballar. Per exemple, des de Construccions Franceran estan treballant en la construcció de pisos al barri de la Girada, davant l'Institut Nou de Vilafranca. L'activitat tampoc no s'atura a Tizón Obres i Serveis. Han acabat un bloc de pisos d'alt standing al carrer Montblanc, al barri del Poble Nou de Vilafranca, i ara estan construint una casa al carrer Montespirall. Disminueixen els pacients ingressats per Covid-19 a l'Hospital de Vilafranca i es produeix una nova mort en els darrers 3 dies. Des de dilluns, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha reduït els pacients ingressats amb símptomes compatibles amb la Covid-19 i actualment hi ha 16 persones ingressades, 4 menys que a principis de setmana. El mateix ha passat a l'Hospital Sant Camil, que actualment té 32 pacients al seu centre i el dilluns en tenia 36. Tanmateix, han mort 3 persones al Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, 2 als Camils i 1 a l'Hospital Vilafranquí, i en total, des de l'inici de la pandèmia, han mort 167 persones al Garraf i 70 a l'Hospital de Vilafranca. Actualment, tot i que l'Alt Penedès té millors xifres que fa uns mesos, el risc de rebrot segueix sent alt. Segons les xifres d'ahir del Departament de Salut, l'Alt Penedès té una taxa de 205 de risc de rebrot i l'RT es troba en 1,02. Aquest dimecres s'han obtingut 32 donacions de sang a Moja. Aquest dimecres s'han obtingut 32 donacions de sang al local nou de Moja. La xifra suposa un lleu descens de 5 donacions respecte a la darrera campanya de donació de sang realitzada al municipi d'Olèrdola el passat 30 de setembre, també al local nou. Es van registrar 3 nous donants i van ser 35 les persones que es van apropar a la campanya entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre. El Banc de Sang subratlla que 96 pacients es podran beneficiar d'aquestes donacions. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament de Cunit fa més visible la restauració local amb noves senyals viàries. Ja s'han instal·lat les noves senyals verticals amb els noms dels restaurants de Cunit. Aquesta era una proposta que va sorgir d'una taula de turisme. Concretament es va proposar utilitzar part de la taxa turística que rep l'Ajuntament en aquesta inversió per tal de dinamitzar el sector de la restauració. Les noves senyals permeten localitzar i accedir més ràpidament a restaurants i a l'hotel i també els ofereixen més visibilització des de vies com la C31 i l'Avinguda Tarragona, dues de les principals artèries de pas de Cunit.
Penedès en xarxa.
No sé què passa amb el pes, que ningú està satisfet amb el pes que té. És complicat,
sí.
Això.
La veritat és que la societat occidental, en general, patim un problema de pes, eh? Però, en general, és perquè també fem una vida molt sedentària, val? És a dir, el que patim, sobretot, és dèficit d'exercici, més que dèficit de menjar bé, d'acord? Però, sí que podem tenir en compte algunes coses a l'hora de menjar de manera més saludable per no fer un excés calòric, que en diem, no? La caloria és aquella unitat que fem servir per l'energia, val? Per quantificar l'energia.
I venim d'una època, d'una situació molt excepcional, primer el confinament, després totes aquestes restriccions que comporta la pandèmia, que no hi ha ningú que estigui, que no pugui llançar una pedra perquè ha agafat un quilet de més.
Sí, aquest confinament no ens està ajudant gens. Primer, perquè estem més hores a casa, estem més tristos, més preocupats, i això també fa que tinguem aquests buits emocionals que a vegades omplim amb el plaer de menjar, no? Perquè menjar sí que ens és molt possible i molt fàcil, perquè estem a casa moltes hores, i després també, doncs, amb tot el tema de les restriccions, han tancat moltíssimes instal·lacions esportives o ens han privat d'anar amb els grups amb qui ja anàvem, a caminades, excursions, etc. I això no ha ajudat gens a l'hora de fer més activitat física i, per tant, controlar una mica aquests quilos de més. El que jo voldria transmetre, però, Sílvia, és que la realitat és que no hauríem de fer dieta mai. O sigui, la paraula dieta, com entenem de dieta restrictiva, no? De dir, no, és que m'haig d'aguantar, no, és que haig de vigilar, no, és que em vull aprimar, no? Si el que és més exitós i el que és per sempre és aprendre a menjar segons l'estil de vida que tens, no? És a dir, no menjar més del que realment necessites per l'estil de vida que fas, i això és el que es queda per tota la vida. En realitat, el que hem de parlar és d'hàbits, hàbits saludables, més que fer una dieta restrictiva pròpiament.
Trobar aquests hàbits, aquest equilibri, és el complicat, no?
Sí, és el complicat, i avui jo us havia proposat, doncs, parlar de quins són els errors més freqüents que fem, perquè ho fem malament això, i després quins truquillos, no, hi pot haver, doncs, per ajudar-nos a aconseguir-ho. Que al final, moltes de les coses que diré tampoc obriré la caixa de Pandora, vull dir-te que són coses que sentim molt, perquè ahir, mira, per exemple, ahir estava fent una reflexió que va ser molt interessant, perquè estava amb una clienta d'assessoraments que tenim, que és catalana però viu a Nova York, no? I em deia, clar, Astrid, és que jo el que me n'adono aquí, ella està preocupada per l'alimentació dels seus fills també, a Estats Units hi ha una obesitat bestial, no? Els índexs d'obesitat són en adults també són més grans que a Península Ibèrica, no en infantil, eh? Nosaltres tenim un 40% de la població infantil que té sobrepès o obesitat, i això és gairebé com als Estats Units. Fixa't el percentatge que he dit, Sílvia, un 40% dels nostres nens estan o amb sobrepès o amb obesitat. Això és greu,
moltíssim, moltíssim, sí, sí.
És moltíssim, perquè això seran adults que probablement també tindran sobrepès o obesitat si no canviem algunes coses, no? Però fixa't que aquí tenim la gran sort de tenir una sanitat pública, i això fa que els nostres governs s'hagin de preocupar per la salut de les persones, perquè si no també és un cost afegit sobre aquesta despesa pública, no? Clar, i la reflexió que em feia, no, aquesta clienta dels Estats Units és que, com que aquí, si tu agafes una diabetis, si agafes un càncer, tot t'ho pagues tu, et pagues tu la teva assegurança mèdica, la teva medicació, i ningú t'ho subvenciona, l'Estat tampoc es preocupa de que tu tinguis bons hàbits alimentaris, i es menja fatal, no? Però perquè moltes vegades és una falta d'informació. Bé, aquí tenim més informació perquè a nivell públic hi ha diferents organismes i projectes que fan pedagogia, però bueno, no està de menys que els professionals de la salut també hi fem una mica més d'èmfasi, oi?
I tant que sí. Doncs fem una mica aquest llistat dels errors que trobes més freqüentment.
Mireu, el primer error que penso que patim més els adults és que ens passem tota la setmana volent fer dieta, amb aquesta connotació restrictiva que parlem de la paraula dieta, no? En dies concrets, d'allò de dilluns a divendres, però després al cap de setmana fem happy meal total, és a dir, va, el cap de setmana és el meu moment de disfrutar, no? De gaudir menjant, bevent, i ara potser amb les restriccions amb els restaurants i tot això ens n'hem estat una miqueta, però bueno, potser a casa sí que hem cuinat més receptes calòriques, dolços, etc. No? Per tant, aquest penso que és el primer error, no? Desmuntar al cap de setmana tot allò que has anat aguantant durant la setmana. I és el que et deia, no? Al final, tampoc hem d'estar restringint-nos durant els 5 dies laborals, no? La vida ja és prou dura. Potser és equilibrar-ho tot una mica, val? Fer-ho ni tan restrictiu entre setmana ni tan de desfase al cap de setmana. Val? Això és el primer error.
Sí, perquè està molt instaurada la idea de que pots compensar, no? El que fas malament durant aquests 2 dies, després ja ho compenses, i suposo que el cos no funciona així.
No, clar, és que el metabolisme és molt pesat, i funciona molt diferent del que ens agradaria, perquè allò que costa 5 dies, faig una comparació de dies, no de científica, però perquè ens entenguem, el que et costa 5 dies arreglar-ho, ho pots espatllar amb un, o amb un i mig, o amb dos, m'enteneu? O sigui, costa molt més arreglar-ho que no pas descompensar-ho a nivell metabòlic. Per tant, no ens serveix, val? Aleshores, l'altre error, el segon, és pretendre perdre pes, no? O controlar el pes sense fer exercici. No és possible. Penseu que som un mamífer dissenyat per al moviment, perquè sí que és veritat, no?, que en els últims temps més moderns, revolució industrial, maquinàries, etc., han fet que tinguem una vida molt més sedentària, hi ha molt menys moviment, molt més tecnològica que ens ho fa tot, però en realitat el nostre cos biològicament, orgànicament, físicament, no ha canviat tant per aquestes adaptacions tecnològiques, perquè fa relativament molt poc que estem en aquest modus vivendi més sedentari comparat amb tota, no?, amb tota la trajectòria que té el nostre cos i amb la que va ser creada. Encara no, el nostre cos no s'ha modificat per això, amb la qual cosa no estem dissenyats per tan poc moviment. És el que et comentava, que el que ens està malaltint més és tenir un dèficit d'exercici, d'acord? Aleshores, pretendre-ho fer sense exercici és realment un problema, val? Llavors, dietes, el tercer error seria dietes miracle amb promeses d'aquestes de si prens això, bueno, aliment substitutiu, sobretot, vale? Això és el que més mal ens està fent a la salut, diguem, val? I frustrant-nos emocionalment també, eh? Perquè això és molt
tot.
Frustrant. Clar, això és molt frustrant, val? Però el que em referia és que al final no ens necessitem aquell tipus de dietes on en lloc d'un àpat faig un batut o una barreta o unes pastilles que ja tenen tots els nutrients i llavors jo menjant molt poc i són menys calories, perquè en el moment que tu deixis de comprar aquells productes i tornis a menjar normal, val, ja no facis servir aquells productes substitutius, això farà que tornis a agafar pes i, a més, en un efecte rebot o un efecte ioió, que en diem, val, en dietètica i nutrició, molt pitjor, perquè fa que el teu metabolisme es desequilibri moltíssim i tots aquells quilos que havies perdut els tornes a guanyar i els guanyes amb una mica d'escreix. El que realment funciona no són aquestes dietes miracle, val? I ja no dic només amb un tema de comprar productes, eh? A vegades són dietes miracles de la dieta de la pinya i estic tot el dia menjant pinya menys a la nit, no? O l'alcatxofa o el no sé què. Són, però al final, àpats normals per només menjar un tipus d'aliment, no? O només batuts, o només sucs, o només caldos. Clar, al final, després, quan tornis a menjar com menjaves abans, et tornaràs a engreixar. O sigui, això et pot anar bé realment a primes, eh? Amb això, és a dir, pots fer un aprimament si d'aquí 3 mesos tens un casament i vols entrar en el vestit de fa 3 anys. Però clar, després tornaràs a tenir mals hàbits, perquè al final, si tu t'havies engreixat, és perquè estaves menjant més del que realment estaves cremant. I si no canvies res a posteriori d'aquesta dieta, de xoc, diguem, no?, tornaràs a engreixar-te i, a més, és perillós per la salut. Val? I això ha passat molt, Sílvia, en el tema detox, no? La paraula detox s'ha vengut molt per aprimar. I se n'ha fet un abús d'això, perquè realment els detox no són per aprimar-se. En el teu programa ja n'hem parlat alguna vegada, no? Són per fer una pausa al cos i a la ment i dir, anem a netejar, anem a estar, doncs, en dejuni, no? O gairebé en dejú, per poder donar-li una treva al cos de que vull dir, i ho tregui tot el que no necessita, no? I els detox no són per aprimar-se i la gent ho ha estat fent. Després s'acaba el detox, torna a menjar com sempre, torna a no fer exercici i tornen amb aquests mals hàbits que els provoquen aquest sobrepès.
Hi ha un grup d'aliments, àstrid, molt demonitzat, que són els carbohidrats.
Correcte.
Quins errors cometem amb ells?
És un altre error molt freqüent, no? Eliminar els grups d'aliments de la dieta i sobretot passa, com tu dius, amb els carbohidrats, no? Tot el que són patates, cereals, no? Tot això ens fa molta por. En realitat, tots els aliments menys l'aigua són calòrics. Tot té calories, d'acord? El tema és com els estem menjant, amb quina quantitat i sobretot, doncs, com el que et deia, no? Com els estem menjant, depèn del cuinat, no és el mateix un ou a la planxa que un ou fregit, que està submergit en uns olis que provoquen moltes més calories en allà, no? Aleshores, els carbohidrats s'han de menjar perquè formen part de la nostra dieta, d'acord? Que estem en una societat on ens estem passant i n'estem menjant més del que toca? Absolutament. I sobretot, el problema que hem fet també amb els carbohidrats és que les hem processat moltíssim, no? Les farines extra refinades que estan a tot arreu això és el que ens està engreixant moltíssim, no? Si tu et menges un carbohidrat, doncs, en format de patata i no et passes, o una pasta, no?, que és integral i per tant conserven més aquesta part fibrosa que et sàcia sense engreixar-te, perquè la fibra no és un aliment, no?, a través del trànsit intestinal s'elimina, doncs això no t'engreixa tant, però clar, hem arribat a refinar tot tant i a processar tot tant, que això també és el que ens està engreixant. Aleshores, no és que no puguis menjar arròs o patata a la nit, és clar que en pots menjar, el que passa que n'has de menjar en la quantitat que tu necessites segons el modus de vida que tu tens, no? I sobretot és, o sigui, no és viable tenir un pes saludable sense fer exercici, perquè com et deia, estem dissenyats pel moviment i per tant una mica d'activitat és imprescindible per qualsevol persona humana per tenir un pes saludable.
Fins ara repassat els errors més freqüents que cometem, anem amb els trucs, amb les ajudes per Exacte. Tenir aquest pes a ratlla i tenir uns hàbits saludables, en definitiva, que és el que ens proposaves d'entrada.
Correcte. El primer que hem de fer és analitzar una mica aquest estil de vida que tenim i les possibilitats que tenim, no? A què em refereixo? El meu estil de vida és, jo sóc una persona que tinc una feina de despatx tot el dia asseguda davant d'un ordinador, doncs aleshores necessitaré afegir en el meu dia a dia, en el meu temps de treball, més activitats que siguin de moviment. I ja parlo d'activitats de moviment, no parlo d'esport, perquè no tots ens té per què agradar l'esport i hi ha moltes possibilitats. Puc anar a ballar, puc dedicar-me doncs, a anar a caminar amb algun amic en lloc d'anar a prendre un cafè, no? Doncs fer-ho caminant. Puc intentar doncs, la neteja de la casa, repartir-la durant els dies de la setmana perquè formi part de la meva activitat, del meu moviment dia a dia, no? Que siguin coses, no? Pujar escales a la feina en lloc d'anar amb ascensor, en lloc de fer una compra al gran supermercat amb cotxe, doncs poder anar al mercat cada dia una estoneta o dos, tres dies a la setmana. O sigui, intentar que en la teva estona de no treball, ja que en el teu treball estàs molt assegut, no? En la teva estona de lleure hi hagi diverses activitats de moviment. Si tu, en canvi, tens la sort, entre cometes, no?, en aquest sentit, de tenir una feina doncs, que estàs en moviment, no?, doncs perquè ets lampista o perquè ets, jo què sé, dependent en una botiga o el que sigui, no?, aleshores potser no necessitaràs gastar tant en el teu temps lliure, vale?, estones de moviment. Aleshores, però si tu no et pares un moment i analitzes una mica l'estil de vida que tens, no saps fins a quin punt has de menjar més o menys, d'acord? I també les possibilitats, Sílvia, no? L'altre tema són les possibilitats. Clar, no és el mateix que tu ara estiguis de cuidadora amb una persona gran o tinguis nens petits, no? I estiguis en aquesta etapa de vida on tens molt poquet temps lliure perquè tens algú que depèn molt de tu encara, doncs probablement trobaràs molt poquet espai per fer activitat física, val? Que no, doncs, que els fills ja són grans o estàs en una etapa de vida, no?, on doncs, t'has jubilat o el que sigui i disposes de molt més temps i per tant pots fer una activitat més llarga sense tanta exigència, no?, a nivell d'exercici, però que suposa més temps i per tant doncs, faràs aquest exercici cardiovascular que et permetrà doncs, controlar més bé el temps. Llavors, el meu segon consell i va junt amb aquest és que tenim molt clar que quan no ens trobem bé ens anem al metge, no? Que quan ens fa mal alguna cosa ens anem al fisioterapeuta, però no tenim tan clar la part de prevenció. I és, potser val la pena assessorar-te amb un especialista en dietètica i un especialista en activitat física que et digui, ei, mira, segons el modus vivendi que tu tens, hauries de fer això i això i això. I això és una inversió en diners molt petita que et serveix per molt temps fins que no tornis a canviar el teu modus vivendi. Val? Però no esperem a cap malaltim per culpa de no haver-ho fet bé abans. Fem una prevenció i dediquem-li uns diners, que ja us dic que penso que són una inversió, no una despesa, en què algú em faci un planning de com haig de menjar. No cal que sigui un menú superacurat, però que em digui més o menys què és el que necessito i també que em digui més o menys quants dies i quin tipus d'activitat haig de fer segons el meu modus vivendi habitual.
Unes no? pautes, no, Astrid? No és clar, allò que t'hagin de dir per esmorzar això, per dinar això, per clar. Sopar allò, sinó que et donin uns consells i unes pautes de per on t'has de moure.
Correcte, uns consells bàsics que et serveixin i amb l'activitat física, igual, bueno, escolta, tu estàs amb un nen petit ara i no pots llevar-te a les 6 del matí perquè dorms fatal a la nit i no ho aconseguiràs, doncs escolta, potser el que pots fer és això i això i això. Val? Llavors són aquestes idees generals que a vegades et donen una mica de llum i diuen, ostres, doncs, bueno, doncs és veritat, no? I és una inversió molt petita en diners, de debò, perquè no cal un acompanyament durant molt de temps, però sí uns consells que et poden servir per construir aquest pla de vida més saludable.
I que t'acompanyen durant molts anys.
Exacte, fins que no facis un altre canvi de vida, doncs et serviran, no? Un altre truc per aconseguir-ho és avaluar una miqueta per què m'engreixo, no? És a dir, realment no tinc un pla de vida correcte amb el que estic tenint, o és un tema més psicològic, no? El que es parla de la gana emocional, que encara no té massa base científica, tot això, però sí que ens n'adonem que moltes vegades picotegem perquè estem nerviosos o perquè estem tristos, no? O perquè senzillament estem avorrits, això també passa, o perquè hem acostumat, no?, amb els nens a, ai, va, que calli, va, vols una galeta i així no plores, saps? Que vull dir-te, m'he acabat omplint aquests buits amb el menjar. I això és el que en diem una mica la gana emocional, no? Realment, nutricionalment, no ho necessites, no tens aquella gana de, ostres, fa molta estona que no menjo, sinó que tens aquella gana psicològica d'omplir aquests buits, no? Això és un mal hàbit i cal posar-hi remei, no? I després, una altra avaluació que podries fer del perquè m'engreixo també és potser perquè no tens ganes de cuinar i estàs tirant molt de processats, no? Perquè al final potser no t'estàs organitzant i hi ha un dia que li estàs dedicant 2 hores a cuinar i ja tens coses fetes a la nevera i tu saps que quan arribes, perquè tens mals horaris, no? Tard, cansat i sense ganes de cuinar, com que ja tens coses fetes, tires a menjar saludable perquè ja el tens fet. En canvi, si tu no t'organitzes aquestes 2 hores un dia a la setmana que puguis fer-ho, acabes menjant precuinats, d'obrir i servir, perquè no tens ganes i estàs massa cansat a la nit per cuinar-te, no? O potser perquè quan arribes tens tanta fam que ataques a la nevera el fuet, el formatge i picoteges mentre estàs fent el sopar, oi? Que ens passa,
sí, sí,
a vegades.
I tant.
No? Sobretot al vespre, quan cau el sol, que ja estem molt cansats i és aquella estona d'ara, ja no em moc de casa i em relaxo molt, ens ve el picoteo, no? Doncs escolta, no et treguis el picoteo de cop, val? Però potser el que pots picotejar, doncs, és, doncs no sé, un grapat de fruits deshidratats, si el que et ve més de gust és el dolç, o et neteges una pastanaga i la vas rosegant, val? Fins que no es faci l'hora de sopar, però que no sigui, doncs, això, no? El fuet, el formatge amb la copa de vi, perquè això és el que realment ens està engreixant molt.
I aquest anàlisi també el podem portar a l'exercici, no? Perquè potser en fem i no ens condeix perquè no fem el que millor ens aniria.
Correcte, o sigui, hauríem de veure quin és el tipus d'exercici que haig de fer per realment perdre el pes que jo tinc. O potser tinc un sobrepès molt lleu i de seguida que em mogui ja en tindré prou, però potser necessito alguna cosa més i tinc un sobrepès, doncs, bastant més agosarat, o potser hi ha una obesitat, i aleshores el que necessito és molt més exercici per arribar a cremar això, no? Perquè si només ho fem amb dieta restrictiva i necessito perdre tant, això serà inviable, perquè seria tan poc el que hauries de menjar i el teu estómac ja està tan donat i està tan acostumat a menjar més que no seria sostenible a la llarga. Ho podries fer durant un temps concret perquè dius, mira, no, la salut m'ha fet un ensurt i ara estic com molt ficat, però no aguantaries massa temps perquè a nivell social tampoc és viable ser tan restrictiu, no? Llavors, l'exercici hi ha de ser sí o sí, no? Llavors, què és el que passa? Un exercici que realment sigui per cremar greixos, val? Perquè si tu te'n vas a fer una classe de spinning, val? A no ser que et fotis molta, molta, molta canya en aquesta classe, és un exemple, al final són 40 minuts de classe. Això el que fa és gastar-te les primeres reserves energètiques que tens al cos, que després quan surts i brenes, les recomposes, i amb el sopar les acabes de recomposar. Saps què vull dir-te?
Que frustrant. No
ens... Clar, això ens serveix per fer salut, per fer un moviment, val? Però no ens serveix massa per poder cremar a tope. Llavors, què ens crema? Pues que és o a molta alta intensitat, que és el que en diuen el HIIT, val? Si tinc poc temps, o si en un altre moment de vida tinc més temps, fer un exercici de llarga durada. Això vol dir intensitat mitja durant 1 hora i mitja, 2 hores. Almenys entre 3 i 5 dies a la setmana, depèn del sobrepès que tinguis. Això és el que fa gastar aquestes reserves que tens, que s'han convertit en greix, i no només les primeres reserves de carbohidrats que després les tornes a recomposar quan tu estàs menjant.
I a taula, com mengem?
Bé, i per últim, doncs que aquest dia a dia sigui equilibrat, val? Per no tornar boig l'organisme. Aquí insisteixo en el mètode que he dit 300.000 vegades, Sílvia, que és el mètode PLAT, però penso que ajuda molt per veure que realment estàs menjant equilibrat. La meitat del que menjo són fruites o verdures i l'altra meitat les divideixo entre proteïnes, vale? Peix, ou, carn i llegum i làctics, i l'altra meitat són els carbohidrats, però només formen un 25% del que menjo els carbohidrats, com a molt, val? I depèn del pes que hagis de perdre, perquè a vegades n'abusem i ens fem un superplat de pasta i el que hauríem de fer és un plat molt més petit amb una bona amanida al costat. I després, repartir bé els àpats en el dia. És millor, potser tu ets una persona que ets de poc i sovint, però almenys has d'estar 3-4 hores sense menjar, que no pot ser que estiguem menjant constantment i que el nostre estómac no pari mai, d'acord? I el que ajuda molt, i ara està molt de moda, i és l'últim que us dic ja, perquè avui hem donat molta informació, però això que parlen ara del dejuni intermitent, que ajuda bastant. Si vols, la propera secció la podem fer un monogràfic de dejuni intermitent i ho expliquem bé. Però bàsicament, perquè la gent sàpiga el que és i no deixar-los amb la intriga, és que tu, quan te'n vas a dormir, val, i has menjat, després quan et llevis no tornis a menjar fins que almenys no han passat 12 hores des d'aquest últim àpat que vas fer abans d'anar-te'n a dormir. Això permet al cos descansar, pair bé, no?, i no fer masses reserves, perquè vas cremant una mica durant la nit i durant tot el matí tot el que has menjat durant el dia anterior, i després és com un reset i tornar des de zero. Dejuni intermitent, si vols d'aquí 15 dies en parlem.
Em sembla molt bé, perquè com tu deies, se'n parla molt, hi ha molts gurús que el reivindiquen i està mal entès i mal explicat. Per tant, d'aquí 15 dies, amb l'Astrid Barquer, expliquem bé en què consisteix i com s'ha de fer aquest dejuni intermitent. Moltes gràcies, Astrid, i bon cap de setmana.
Igualment, a vosaltres, fins d'aquí 15 dies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Anem camí de les 10 del butlletí de notícies, ens posem al dia i després d'una breu pausa seguim conversant amb la Carme Hurtoll, tot un referent en l'àmbit educatiu i darrerament també un referent de lluita contra la Covid.